Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Amb la ressaca de les celebracions pel Mundial, 2 milions de persones hi han participat a Madrid en aquestes últimes hores. Avui, l'actualitat continua estant centrada en la capital espanyola, però per un tema radicalment diferent, pel gir que ha fet la investigació del cas Zapatero. Avui declara davant de l'Audiència Nacional Julio Martínez Martínez. És aquest empresari, amic, en teoria, de Zapatero, que ha fet un gir en la investigació perquè, en contra del que s'havia dit fins ara, ara diu que sí, que Zapatero va cobrar una comissió a canvi de fer de mediador perquè el govern espanyol, perquè el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra. Això Zapatero ho ha negat sempre, però ara surt aquest empresari en una carta al jutge dient que és cert. Com a mínim és el que diu ell. És veritat que no s'aporta cap prova, però és el que diu. De fet, no només ho diu ell, ho diu el president també de l'aerolínia Plus Ultra, que avala el pagament també d'aquesta comissió a l'expresident Zapatero. Això complica de manera notable el panorama de l'expresident espanyol en aquesta causa judicial i serà un dels temes que avui abordarem i analitzarem abastament aquí al matí de Catalunya Ràdio, començant per l'Àgora. Tot això, mentre aquesta nit hem de lamentar que han seguit els atacs i els bombardejos entre l'Iran i els Estats Units, i pel que fa a les condicions meteorològiques, hem d'agafar paciència perquè tindrem calor ben bé fins dissabte i això vol dir que el risc d'incendis continua alt. Insistim en el que dèiem ahir, eh? La situació és notablement millor del que era fa 15 dies, però el risc d'incendi continua sent alt i per això es demana molta, molta prudència. I tot això després d'aquest esclafit que va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat, que va durar ben pocs minuts i que, afortunadament, no va prendre mal ningú. En fi, ja que parlem del temps, Jofre Genuer, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El que dèiem, encara uns dies amb aquesta calor, eh? Paciència haurem de tenir.
Sí, paciència, perquè de moment queda immòbil, ancorada a la zona del Mediterrani Occidental i afectant-nos de ple aquesta bombolla d'aire càlid que és molt persistent, molt tossuda, que porta tot el mes afectant-nos i provocant doncs, aquest episodi de calor tan i tan intensa amb una primera meitat d'estiu excepcional amb temperatures mitjanes que no s'havien assolit. Ara mateix estem pendents d'una petita nuvolada que des de la zona del Tarragonès, Penedès, està anant cap a la zona del Garraf, està arribant ara mateix i afectant la zona del Garraf i que pot arribar al Baix Llobregat, fins i tot en forma sempre de 4 gotes acompanyades de fang. No és res d'altre món, però hi ha aquestes nuvolades de calor que ja va passar, que circulen pel sud del país i que es van desfent. Això ha d'anar una mica de baixa, però no es pot descartar al llarg del dia d'avui. Un cel una mica variable, enterbolit, cap al sud, sempre amb aquesta polsa greana en suspensió i el que dèiem, molta calor. Temperatures avui que tornaran a superar els 40 graus al terç oest del país, Pla de Lleida, Franja de Ponent, on hi ha avisos de calor. I això ha de continuar, el que dèiem a l'inici, ben bé fins divendres continuen els mapes doncs indicant que al llarg del cap de setmana per fi parlarem d'un descens del termòmetre, que bàsicament el que vol dir és que parlarem de temperatures normalitzades, més normalitzades per l'època, que potser es podrà dormir millor.
És a dir, fresqueta no farà, però serà el més normal. Per un juliol. Eh?
Sí, no aquesta calor insuportable. I ruixats, dissabte haurem d'estar pendent, perquè sempre amb aquestes calores que ha fet, aquests contrastos poden generar alguns ruixats que puguin ser una mica intensos, però això ja en parlarem al llarg dels propers dies.
Sí, i el que dèiem, aquest esclafit ahir a l'Hospitalet, que doncs és una mica aquestes condicions que tu comentaves, que a vegades passen aquestes coses, no?
Bé, és el que dèiem ara mateix, que arriba una altra nuvolada. Sí. Són molt puntuals, molt esquifides. De fet, van lliscant des de la zona de Castelló cap al sud de les Terres de l'Ebre i se'n van cap al Mediterrani, però afecten zones del Camp de Tarragona i ara mateix sembla que arribaran també un altre cop cap a la costa central. Nuvolades de calor són doncs, producte d'aquestes elevades temperatures amb una certa inestabilitat i doncs, estones poden donar alguna gota acompanyades de fang. Ahir van arribar a acumular fins a 11 litres per metro quadrat a Falset i sobretot el que comentava aquestes a vegades comporten doncs, alguns fenòmens severs com són ventades sobtades de curta durada. No n'esperem en principi, però sí que al llarg del dia d'avui aquesta variabilitat al sud del país es pot mantenir i ara mateix el que comentàvem, 4 gotes podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona d'aquí mitja hora.
Jofre, mil gràcies, cuida't molt.
Que vagi bé.
Són les 8 i 5 minuts. Aviam, l'atenció, dèiem avui, que es tornarà a posar a Madrid pel cas Zapatero. pels tribunals. Val la pena que recapitulem aquesta història. L'expresident espanyol està acusat de cobrar comissions a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Li donés 53 milions a l'aerolínia Plus Ultra. Ell sempre ha negat aquestes comissions, sempre ha negat fer d'intermediari, sempre ha negat haver cobrat res. Ho va negar, per exemple, quan va declarar davant l'Audiència Nacional ara fa tot just un mes.
Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
Quin és el canvi? Que dues de les persones claus, en aquest cas, ara el contradiuen. Per acabar-ho de complicar, perquè aquests casos de presumpta corrupció sempre són enrevessats, per acabar-ho d'enrevessar, les dues persones es diuen igual. Les dues persones es diuen Julio Martínez. El primer Julio Martínez és Julio Martínez Martínez, Julito, com n'hi diuen avui alguns diaris de Madrid. Empresari, amic de Zapatero, considerat pels investigadors com el lloctinent de l'expresident en aquesta suposada trama. En un escrit a l'Audiència Nacional diu que sí, que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat com a honoraris pel fet que Zapatero fes de mitjancer, textualment diu en aquesta carta, que fes de mitjancer en l'obtenció de l'ajuda pública. Això un. El segon Julio Martínez és Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, president d'aquesta aerolínia, de l'aerolínia rescatada, que també està investigat, que en un altre escrit a l'Audiència Nacional confirma que sí que va fer aquest pagament per la intermediació de Zapatero en aquest rescat. És veritat que cap dels dos no concreta què va fer Zapatero exactament, amb qui va parlar, si és que va parlar amb algú, no concreta. Però sí que diuen que va cobrar aquests honoraris a través d'una empresa i això, evidentment, pot canviar notablement el panorama d'aquesta causa judicial. Anem ara mateix a Madrid. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Això és una mica la novetat de les últimes hores i avui declara, a més, un d'aquests dos Julio Martínez, en concret l'empresari, el suposadament amic de Zapatero i, per tant, algú que pot fer doncs, un mal notable a la causa de l'expresident.
Sí, perquè en el mateix escrit que ha dirigit hores abans de declarar davant del jutge Calama en reconeix fins i tot que es coneixen fa molts anys, des del 2011, a través d'un amic comú, i que els uneix l'afició a córrer, menys quan Zapatero era president, sovint quan va deixar de fer-ho. El jutge Calama investiga aquest Martínez bàsicament pels lligams amb la seva empresa, amb anàlisis relevantes, sospita que li feia de test de ferro a Zapatero perquè Zapatero va cobrar en 5 anys gairebé 500.000 euros d'aquesta empresa i les filles de Zapatero, recordem-ho, també investigades, més de 240.000. Segons l'expresident, ho feia per informes de consultoria, però mai va fer cap gestió. Abans ho sentíem per rescat de Plus Ultra, cosa que ara Martínez en aquest escrit nega i segurament farà també avui demanda al jutge. I també assegura que Zapatero hi era des del principi a l'empresa, que no consta com a soci, però que era el que movia els fils de la consultora. Zapatero, davant del jutge, va dir que hi treballava com a assessor extern i que tenia un contracte verbal.
Detalls importants, aquests que donava la Tània en aquesta carta de Julio Martínez. El moviment d'aquest empresari arriba poques setmanes després de la sentència del cas Ábalos, de la sentència contra l'exministre. Una sentència de qui, ho recordareu, va sortir-ne molt ben parat un empresari, que es diu Víctor de Aldama, a qui sovint se li ha posat l'etiqueta del corruptor en tota aquesta causa, que, diguem-ne, que la seva situació va canviar de manera notable quan va dir col·laboraré amb la justícia, admetré els delictes i assenyalaré les persones que els van cometre. De fet, els jutges del Tribunal Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això deia el Suprem. I el mateix Aldama, un cop saber que no trepitjaria la presó, deia això.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
Que els que vinguin darrere col·laborin, deia Víctor de Aldama. Els que vinguin darrere, ja es va dir en aquest moment que s'interpretaria com els empresaris que hi ha, per exemple, en aquest cas Zapatero, i és a l'escenari en el qual ens trobem. Avui ho analitzarem a l'Àgora d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També analitzarem com evolucionen les altres investigacions que envolten el PSOE que van avançant. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per exemple, la nova pota del cas Koldo.
I la novetat de les últimes hores és que Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, no ha volgut declarar. S'ha negat a donar detalls davant del jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
El terreny judicial continua i actiu, i evidentment doncs, en aquestes escorrialles del mes de juliol evidentment encara ho continuarà més, però en el pla estrictament polític ja fa molts dies que el govern espanyol vol donar la imatge que vol i pot continuar governant. És el que farà Pedro Sánchez avui és dimarts, es reuneix el Consell de Ministres, i avui es torna a aprovar la senda d'estabilitat, ja sabeu, aquest pas per intentar tenir pressupostos, i la famosa llei antitabac, aquella llei que ha quedat una mica aparcada de l'atenció, però que preveu prohibir fumar a les terrasses, Tània.
Sí, és la segona volta, és a dir, el Consell de Ministres ja acaba una feina que va iniciar fa pràcticament un any i la deixa llesta perquè passi pel Congrés i si té prou majoria, que està la clau, doncs pugui entrar en vigor properament. Una llei que, a l'espera de saber si pateix més canvis, ampliava ja els espais on no es podrà fumar. Ho deies, terrasses de bars i restaurants, també estacions de trens o autobusos, concerts a l'aire lliure o també a les piscines. Feia 20 anys que la llei no es tocava i també abordarà un altre tema important. Farà que vapejadors i cigarretes electròniques tinguin les mateixes restriccions que el tabac convencional.
Gràcies, Tània. Parlem després. Fins ara.
Fins ara.
Recordem que la Comissió Europea es va declarar partidària d'aquestes restriccions. Va recomanar als governs de la Unió que ampliïn les àrees lliures de fum a tots aquells espais on, textualment, deia Brussel·les, hi hagi una alta probabilitat que s'hi concentrin nens i nenes. Pol.
Per exemple, sí, ho deia la Tània, parcs o piscines. Brussel·les també es decanta per prohibir fumar a les terrasses de moment, però Suècia és l'únic estat membre que ho fa. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'experta de l'Organització Mundial de la Salut, Cristina Maurestender, defensa la mesura perquè permet acabar amb la normalització de l'ús del tabac i apunta també que hauria de ser més car.
The tobacco is relatively cheap and affordable in Spain.
I de fet, diu que aquesta és l'única manera de reduir el consum de tabac.
Aquesta és una de les cites d'avui en aquesta agenda informativa del dia. L'altra la tenim al Palau de la Generalitat. Perquè ho dèiem, és dimarts, no només es reuneix el Consell de Ministres, també es reuneix el Govern de la Generalitat, l'executiu de Salvador Illa, i es reuneix amb el canvi que vam explicar ahir a aquesta hora, en la primera trobada, també després de saber-se la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. A les últimes hores, ara parlarem del canvi de govern, però a les últimes hores s'ha confirmat que els tribunals espanyols que han d'aplicar la sentència de la Justícia Europea, diguem-ne, que tenen poca pressa en fer-ho. De fet, avui llegim al diari Ara que el Tribunal Constitucional farà el primer debat sobre l'amnistia als líders del procés passat l'estiu, el 22 de setembre.
Sí, ja sabíem que el Constitucional no abordaria l'amnistia a la pròxima reunió, que està prevista, de fet, per aquesta mateixa setmana. L'Ara concreta ara la data, com dius, 22 de setembre, per la sessió que abordarà primer el recurs d'empara presentat per l'actual secretari general de Junts, Jordi Turull. És el primer que va presentar aquest recurs, després ho van fer Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
Com deia el Pol, no és cap novetat, ja se'ns havia dit, que això fins la tardor, res, però és simptomàtic. És simptomàtic perquè ara farà una setmana de la sentència europea sobre la llei d'amnistia, van haver-hi diverses veus dient ara hauríem d'anar tots una mica més de pressa del que hem anat fins ara, doncs el Tribunal Constitucional, que es reuneix en els pròxims dies, ha dit d'això i en parlarem el 22 de setembre, passat l'estiu. I això després de saber que, tot i que t'aval de la Justícia Europea, el Tribunal de Comptes tampoc no té previst aplicar la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat processats per les despeses del procés independentista. Recordem que aquí hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, però també l'expresident Artur Mas, per exemple, Joan Vilaplana.
De fet, el Tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El Tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Joan. D'això avui apareixerà, molt probablement, encara que sigui de manera indirecta, la reunió del Govern de la Generalitat. Una reunió on hi haurà, com dèiem ara, una cara nova. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, serà una de les novetats en aquesta trobada. Només és una cara nova, Només una cara nova. Diem només perquè l'oposició creu que, ja posats, caldrien més canvis a l'executiu de Salvador Illa.
Sí, considera que el president hauria hagut d'aprofitar aquest primer canvi de govern a la legislatura per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada continua sent la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
El president Salvador Illa defensa, però, que el canvi a la carpeta de Drets Socials és per donar continuïtat al departament.
Les entitats del tercer sector, consultades per aquesta casa, més o menys compren aquesta tesi, més o menys compren que es tracta d'un canvi de continuïtat, per donar continuïtat, però també alerten que el nou conseller es trobarà amb carpetes pendents i que no esperaran gaire a demanar que reactivin.
No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
És el que deia Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i el que deia també Martí Batllori, de Càritas, en declaracions d'aquesta casa. Aquests són els principals temes del matí. De seguida repassem ara els bàsics també d'aquest matí de dimarts.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
Ponés. Nava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Sean Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i 2 minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara sí els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
Bon dia.
I ho comentàvem abans amb el Jofre Genué. És el so de l'esclafit que hi va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver cap alerta, no es va llançar cap alerta, però hi va haver aquest esclafit. És un fenomen meteorològic en què una massa d'aire fred baixa molt de pressa i això provoca un cop de vent molt fort. La bona notícia és que, en principi, ningú no ha pres mal.
Sí, les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'Avinguda Carrilet. No hi ha hagut ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escriche és comandament dels bombers.
Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
L'esclafit, que només va durar entre 2 i 3 minuts, va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
Això, mentre, ho dèiem també abans, continua alt el risc d'incendi a Catalunya.
74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. El pic de calor d'aquesta setmana s'espera per dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluges, preocupa els bombers.
Tot i això, la situació és notablement millor de la que era fa 15 dies a Catalunya. En canvi, tot el contrari està passant a Guadalajara. Així s'evacuava un campament amb 100 nens per l'incendi que crema des de dijous i que continua sense control. De fet, s'han evacuat en aquella zona 38 municipis.
Sí, el foc continua actiu amb 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta perquè les flames avancen cap allà. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia.
Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
Així ho explicava el responsable de l'operatiu dels bombers, Juanjo Fernández.
Doncs amb aquest panorama d'altes temperatures, a Tordera, al Maresme, avui expliquem que en el municipi no poden beure de l'aigua de l'aixeta, tampoc poden cuinar-hi. Hi ha unes restes químiques en algunes zones del municipi i això ha fet prendre aquesta mesura i que l'Ajuntament literalment estigui repartint aigua embotellada. Tordera, Marta Vallès.
L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta.
Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marta. Passen 5 minuts ara mateix d'un quart de nou. A Barcelona, mentrestant, al barri del Putxet, els veïns de 5 finques afectades per l'esvoranc encara no tenen clar quan podran tornar a casa. Sí que ho han fet, però, els primers veïns, els veïns d'uns 11 pisos, Roger Santaló.
Són els afectats dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Miquel Santa Marta volia reobrir el seu bar aquest mateix dimarts.
Quedat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar.
Avui a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns dels 82 habitatges que encara estan desallotjats. També s'espera que l'executiu doni més detalls d'aquest dimarts dels ajuts per als perjudicats, després del Consell de Govern en què han d'anunciar els nous acords de la Generalitat. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una notícia que llegim avui al País, Fundesplai prepararia un expedient de regulació temporal per 300 treballadors.
I ho atribueix a la campanya dels mestres per no fer sortides escolars al curs que ve si no hi ha una millora de condicions. Diu que les reserves en albergs i cases de colònies han baixat almenys un 50%.
8 minuts i arribarem a 8:45. Donald Trump es reuneix avui amb el president del Líban per abordar les negociacions de pau del país amb Israel. Això mentre la guerra amb l'Iran es complica perquè, a banda que continuen els enfrontaments, ara s'obre un altre front.
Els Houthis, els rebels del Iemen que tenen suport de Teheran, han anunciat un bloqueig als vaixells que passin per l'estret de Bab el-Mandeb. Aquest pas era el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Si també es bloqueja, empitjoraria la crisi mundial del combustible i podria fer pujar preus.
I el que dèiem, els atacs directes entre els Estats Units i l'Iran continuen, desèdia d'ofensiva de Washington i Teheran s'hi ha tornat, en la línia dels últims dies, atacant amb míssils i amb drons bases nord-americanes al Golf Pèrsic.
Sí, a les últimes hores l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que el nombre de militars nord-americans ferits a la guerra en les dues últimes setmanes ha augmentat a gairebé 100. Tot i això, assegura que la majoria són commocions cerebrals lleus.
El conflicte que, per tant, continua i insistim en el que deia el Marc ara, és a dir, si es tanquen aquests dos estrets i el petroli comença a fluir encara menys del que ha fluït fins ara, això doncs agreuja la crisi de combustibles i les conseqüències econòmiques poden ser molt intenses, per exemple, en els preus. I ara mateix són molts els líders mundials que es proposen a baixar els preus com a prioritat. Per exemple, és el cas del nou primer ministre britànic, Andy Barham, així ho va dir ahir. Per cert, que avui Barham ha de completar la llista del seu govern. Londres, Quim Olivares.
Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
6 minuts i 2:15. Una novetat aquest matí. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres a 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, bàsicament el que es pregunta la Fiscalia és per què no es van demanar mesures cautelars.
El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar l'alarma social perquè es va fer viral les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà.
I d'aquí aquest qüestionament de la Fiscalia, què diu exactament Miquel Jarque?
Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també de les últimes hores és la detenció a Soses, al Segrià, d'un noi que estaria relacionat amb la mort d'una dona de 75 anys a qui van trobar el cos en un camp de blat de moro. Juli Albacar.
El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I a Barcelona els delictes han baixat un 11% el primer semestre, però en canvi els homicidis gairebé es dupliquen, amb nous casos, la majoria relacionats amb el crim... Nou casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat, Marc.
Són dades, sí, de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir. Els delictes baixen sobretot per la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. A l'altra cara de la moneda pugen els homicidis i els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
Passa que, parlant d'homicidis, malauradament tenim una última hora, un nou cas a Barcelona, Marc.
Sí, és notícia Freddy d'ara mateix, acordonada a la platja del Somorrostro de la capital del país. Els Mossos hi són, sembla que hi ha hagut una persona apunyalada. De moment, només podem confirmar que la policia és a la zona i que la víctima hauria mort. Ens expliquen ara, si ens ja ens confirmen, apunyalada. Quan en tinguem més detalls, ho explicarem aquí al matí.
Una persona morta apunyalada a la platja del Somorrostro, a Barcelona. Aquesta és la notícia d'última hora que us ofereix ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Com deia el Marc, així que en tinguem més detalls, us l'oferirem. També hem de lamentar la mort d'una dona de 78 anys ofegada, en aquest cas, amb una piscina de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
Sí, els fets van passar ahir a la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
Avui en parlarem amb l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí, d'aquí una horeta a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I encara de les últimes hores, a la Vall d'Aran, un os hauria tornat a atacar un ramat. Això ho denuncien com a mínim el ramader d'Isil a l'Alt Àneu, només una setmana després que un ramader perdés 3 ovelles, també. Pau Rovira, bon dia.
Bon dia. En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, sort.
Gràcies, Pau. I ja que parlem d'animals, alerta als que tingueu gos, perquè els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui al costat dels amos en tots els trens de Renfe.
Aniran en un comboi habilitat especialment i els amos els hauran de portar amb una corretja no extensible d'un metre i mig. Els bitllets tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet a banda per a la mascota.
Ens falta un minut mal comptat per arribar a 2:15, una notícia d'aquesta mateixa nit. AliExpress ha confirmat que recorre superarà la multa europea de 550 milions d'euros.
Brussel·les la sanciona per no combatre de manera eficaç la venda de productes il·legals. Segons un comunicat que ha publicat el portal de notícies corporatives de la seva matriu, Alibaba, AliExpress assegura que la multa és desproporcionada.
I també de les últimes hores, en aquest cas a Barcelona. La Festa Major de Gràcia es defensa de les crítiques d'una part dels veïns.
Segons va avançar l'Independent de Gràcia, almenys 6 carrers guarnits del barri han rebut peticions d'alguns veïns i comerciants de parar les activitats de nit. La Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de celebracions.
Això és el que dèiem des de la Festa Major de Gràcia. Recordem, ja que parlem de Barcelona, la notícia d'última hora que ara ens donava el Marc Jurado ara fa tot just uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, una persona que hauria mort apunyalada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Ens deia que ara mateix aquesta zona continua acordonada per part de la policia. Seria un apunyalament i la persona ha mort arran d'aquest apunyalament. De seguida, en que en tinguem més detalls, us els donarem. De seguida repassem altres notícies del matí, però abans val la pena que actualitzem el panorama de la mobilitat. Anem a mirar com tenim ara mateix el trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho tenim, això, punts vermells?
Doncs mira, punts vermells, sobretot els accessos a Barcelona. Destaquem la B23, Esplugues cap a la Diagonal, la B20, Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot cap al Nus de la Trinitat, i també a la C31 a l'Hospitalet, la Gran Via, direcció a la plaça Espanya.
Això, punts vermells. I punts taronja, en tenim algun?
Sí, tenim lentitud a la P7, a Gelida, en sentit nord, perquè hi ha un carril tallat, també encara en trams de les rondes, sobretot a Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
Gràcies, Clàudia. Fins ara.
Bon dia.
I la mobilitat, també, com la tenim? Abans teníem problemes als trens, no sé com estan ara. Maria, què ens expliques?
Doncs estan una mica mig pitjor del que hem explicat abans, perquè hi ha tres incidències que fan laguits a les línies R13 i R14. També a l'R2 Sud i a l'RL4. Anem a pams. A l'R13 i R14 no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un robatori de coure. Segons ens diu Adif, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en aquest tram afectat. D'altra banda, hi ha demores d'uns 15-20 minuts a l'R2 Sud a causa d'una incidència que hi ha hagut fa una estona a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Un problema que ja s'ha resolt, però es mantenen aquests retards i també hi ha hagut una altra incidència a l'RL4 entre Cervera i Manresa que afecta els trens que van uns 20 minuts tard en aquesta línia. D'altra banda, també hi ha problemes al tramvia de Barcelona per una unitat avariada que fa que hi hagi freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
Gràcies, Maria Fernández Noguera. Hem començat una mica atropellats aquesta informació de servei, però ho hem salvat.
Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Amb el Jofre Genoé. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
El que dèiem, la meva àvia, saps què deia? Deia, hem de tenir paciència perquè no en venen. Això haurem d'aplicar a la calor, no?
Algun dia o altre vendrà, en sí. De moment no, sí, de fet, déu-n'hi-do aquesta matinada, un altre cop, valors tòrrids, que se'n diuen aquells que no baixen dels 25, en moltes poblacions, sobretot de la costa prelitoral, típica a la ciutat de Barcelona com a illa de calor, el barri del Raval no han baixat dels 27, com va passar ahir, però avui també, cap al Baix Ebre, cap al Montsià, xifres de 27 graus a l'Aldea, als Alfacs, i cal dir que aquestes temperatures van acompanyades d'humitats superiors al 80%, que això, aquesta combinació genera sensacions al cos humà de com si estiguéssim a 36 o 37 graus, així és com s'ha dormit en aquestes poblacions. Una nit d'insomni, una nit insuportable. També a l'interior, valors de més de 20 graus. A Lleida, 24, a Girona, 22. Per tant, estem tenint unes nits realment insuportables que es mantindran al llarg de la setmana encara, i amb màximes diurnes que també déu-n'hi-do, perquè s'esperen valors de plena canícula, valors superiors als 30-35, gran part de l'interior, 37-38, i amb aquests avisos de calor intensa, sobretot a la franja de Ponent i Pla de Lleida, com va passar ahir, es pot superar els 40. Una situació de bombolla d'aire càlid instal·lada al Mediterrani Occidental. Estem a la part potser una mica més inestable d'aquesta bombolla, ja a la part més seca, més estable, i això es tradueix bàsicament amb aquestes nubes persones que van arribant des del País Valencià, que llisquen paral·leles a la costa i que, en definitiva, van donant algunes gotellades o aquest cel variable, enterbolit amb pols sahariana també alhora, que el sol no acaba de lluir del tot, especialment doncs, al Camp de Tarragona, Delta de l'Ebre, costa central. Això es pot mantenir al llarg del dia d'avui. De fet, fa una estona han caigut 4 gotes, però anant una mica de baixa. Això no repetirà, creiem, fenòmens severs com ahir aquesta ventada tan local cap a la zona de l'Hospitalet. Bé, a la resta del territori sol, alguna nuvolada de calor també al Pirineu, com a molt, i l'esperança és que el cap de setmana doncs arribi aquest descens de les temperatures que, com hem comentat abans, bàsicament és que es normalitzin, que la calor no sigui tan insuportable, que es pugui dormir una mica millor, i pendents una mica dels ruixats que pot comportar aquest contrast de temperatures amb el canvi de temps, que podrien ser una mica intensos de cara a dissabte.
Gràcies, Jofre. Abraçada.
Que vagi molt bé.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
5 minuts passen ara mateix de 8:45, de seguida a l'actualitat esportiva, però abans, una novetat d'aquest matí. Tenim detalls del cartell del festival Serializados que es farà el pròxim mes d'octubre.
The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
El creador de la sèrie Sherlock serà una de les estrelles del festival.
Stephen Moffat també va dirigir Doctor Who i serà el convidat internacional de l'edició d'aquest any. El festival inaugurarà la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT, i es recordarà els 30 anys de Nissaga de Poder.
Amb autèntica repugnància, he de recordar que és el pare del teu fill.
I es recordarà amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Alcarazo. La nova edició del Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, es farà del 19 al 28 d'octubre.
I parlem d'un altre festival. La pel·lícula Carrie serà un dels eixos de la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges.
També ho serà Quién puede matar a un niño, de Chicho Ibáñez Serrador, filmada justament a Sitges. Àngel Sala és el director del festival.
Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la nova sèrie de Carrie.
Un dia hem de parlar d'aquesta pel·lícula, Quién puede matar a un niño. Tu l'has vista, Sílvia?
Sí.
Fa... No por, no.
No.
És
pertorbadora.
Jo
és lo mínim que es pot dir.
Vaig tenir malsons, sí. Però molts dies després d'aquesta pel·lícula. Sí, mare sí. De Déu. En fi, va, canviem de tema. Anem al grec.
Que acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges amb noms com els de Maria del Mar Bonet o Estrella Morente, passant per Tartarrelena.
Més detalls, Marta Vives.
I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.
I que et treguin aviat el polític responsable i saigon no que mai va servir per res.
A Maite Martini, les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb vaixell a Grècia de llac. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més abans dels esports. Rosa Boladeres, amb la interpretació que va fer a Tinc un bosc al cervell, s'han portat el Premi de Teatre Margarita Xirgo. Mar Ruiz.
El jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, anem als esports. Milions d'aficionats han celebrat el títol del Mundial als carrers de Madrid. Robert Prat, bon dia.
Bon dia. Després de recepcions institucionals, rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, amb final a la Font de la Cibeles, que va posar el punt final a la festa. Rodríguez, el capità de l'equip espanyol.
Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, 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 Ferran.
Ferran Torres.
Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
¿Y algú dubtava que passaria? Marco Corella.
Cara del Mundial és que la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
Els jugadors argentins no van encaixar bé la derrota al mateix camp de futbol un cop es va acabar el partit. Abans de l'entrega de trofeus hi va haver-hi algunes picabaralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i per aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles ha fet pública la xifra: 900 milions de dòlars d'impacte econòmic directe imminent d'aquest Mundial, i preveu beneficis a nivell turístic d'11.000 milions.
I Leo Messi, que felicita la selecció espanyola i admet que costarà molt tancar aquesta ferida.
A través de les xarxes socials diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció a tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer. Va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77, dues pilotes d'or als anys 78 i 79, i avui s'estrena l'última setmana del Tour Crono, un port de segona categoria. Pogacar defensa el lideratge.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
Ponés. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. Ah. El director va dir: tornem a repetir.
Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
Jo encara tinc les de l'any passat.
Però premiades?
No, sense premiar.
Collons, doncs llença-les, hòstia.
Jo, en tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
I dic, sí, no m'ha tocat.
Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
I ja encara no estic segur.
Jo crec que m'ha tocat.
La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és...
Quan el cel es torna negre.
Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
Els veïns desemparats.
Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb el periodista i coordinador del diari públic Marc Font Ribas.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs del Mundial, encara ressaca de la encara, final de diumenge, i amb una teoria interessant del Vicent, que encara estava jo intentant d'acabar de quadrar, però alguna cosa així com que va jugar el Barça d'ara contra el Barça d'abans? Com anava
clar,
això?
No, la gent diu que jugava la Masia, sí, sí. Per això és molt obvi. I llavors, en el partit, se suposava que la Masia era la selecció espanyola, que això fa que molts catalans es posen contents i mantinguen els colors però canvien les barres. Però no és això. O sí que és això, però d'una manera diferent. És a dir, Argentina representava el pitjor Barça en aquest partit, el pitjor Barça de Messi. Sí. I la selecció espanyola representava el millor Barça d'ara. Qui guanya? Doncs el Barça d'ara, evidentment, perquè el Barça, el pitjor Barça del Messi, ja fa molts anys que es va acabar. I en aquell moment a la gent li sabia molt greu dir-li a Messi perquè Messi era Messi. I ara a l'afició argentina o a la selecció argentina també els ha sabut greu destronar-lo en aquest moment, i això els ha portat on anava el Barça moltes vegades en aquell moment, que era la derrota, clar. No passa res,
No està mal, com a teoria. No sé si la compres, Anna.
A veure... Jo és que fa 16 anys que ho sento, això. Jo me'n recordo l'any 2010, quan veient el Mundial a Nova York, que tenia la casa, com us podeu imaginar, plena de catalans, sí. Segons Espanya marcar, clar, és que són els dels del Barça. Vull dir, sembla doncs que la selecció espanyola i el Barça i la selecció espanyola, llavors doncs ja pel mateix preu, si és tot el mateix, potser no us hi hauríeu de posar tant de cul a la pobra Roja, no?
Bueno, no sé per què parlen plural. Si el futbol...
És el plural majestàtic. Sí, sí. A mida teva.
Si el futbol fora futbol...
Però el majestàtic pel Sánchez.
Si el futbol fora només futbol, que sí, això no s'ho creu ningú, no hi hauria seleccions entre cometes nacionals. Hi hauria equips. Yeah.
Entre cometes, no, sense cometes.
No, entre cometes, en el meu cas, entre cometes.
En el teu, en el teu.
Claro, home, estic parlant jo. Si parlava vostè, diria, les seleccions nacionals!
No, per què em tractes de vostè? No s'ho creu ningú que tu i jo ens parlem de vostè.
És
per
igual.
Cert, m'agradaria desdir-me d'una cosa que he dit moltes vegades, sí, en aquest micro. Jo sempre dic que era partidari d'il·legalitzar el futbol i, en canvi, il·legalitzar totes les drogues. De legalitzar les drogues segueixo estant a favor. Puedo admetre que aquest Mundial, per clar, uns que no venen en el cas, m'hem passat una sumanta de partits.
D'Espanya o de molts partits?
No,
això és una febre.
Jo els partits que he disfrutat més, sí, van ser l'Argentina-Cabo Verde, l'Argentina-Anglaterra i, home, i la final. Però he de dir que l'estic començant a agafar el gust i compte que començo fins i tot a entendre.
I poses una samarreta perquè ara està de moda.
Bueno.
Home, jo, a part de parlar-li de vostè, que crec que és un senyal d'elegància i distanciament en una tertúlia...
De distanciament,
que
sí,
és correcte, hipòcrita. Perquè és així la vida. A part d'això, escolta, quants jugadors van del Barça van jugar en aquell Mundial, quin esquema de joc hi havia, ara que vostès estan tenint, ja veurà com això va així, quants jugadors de la Masia del Barça hi havia en aquesta, selecció.
La Masia és el millor invent del futbol mundial, això no ho nega ningú, i de fet altres clubs han de comprar car el que no han fabricat baratet a casa.
I que siga l'ou de la serp.
Sí, és sí, important, sí, sí, sí,
la Masia.
No ens gaire futbolero, no, Pere?
Sí, a mi m'agrada. Sí? Ah, sí? Sí, m'agrada. No, a veure, no soc fanàtic.
Sonava que eres poc no, futbolero. No, mira,
jo soc de bàsquet, però el futbol m'agrada també, sí, sí. I crec que ha sigut un Mundial molt maco, la selecció espanyola, t'agradi o no, o feies anàlisis geopolítics o nacionals, pues simplement és uns xavals que juguen molt bé i es fa molt difícil que no t'agradi si t'agrada el futbol veure com juga aquest equip.
I Marc, ets futbolero?
Molt, però a mi m'interessa bastant més el Barça que la selecció espanyola. És una qüestió de proximitat, em sento més identificat amb els colors blaugranes que amb la roja, que la veritat no em fa vibrar.
El Mundial, que ja s'ha acabat, amb aquesta celebració ahir pels carrers de Madrid, però volem parlar d'altres qüestions a l'hora d'avui. Per exemple, lamentablement, avui tenim aquesta notícia d'última hora que donàvem ara fa 20 minuts, que és un apunyalament a Barcelona, al Patge del Somorrostro. Jurado, què sabem?
Doncs mira, Frevi, a aquesta hora us podem dir que la persona morta s'havia saltat l'ordre de no acostar-se a la seva exparella, havia trencat la condemna i l'han apunyalat. Això ha passat, com dius, a la Platja del Somorrostro aquesta matinada, quan els Mossos hi han anat per detenir-lo, perquè inicialment això, ells sabien que s'havia saltat aquesta ordre, anava a detenir-lo, se l'han trobat malferit, han avisat els serveis d'emergència que hi han arribat, l'han portat a l'hospital que encara era viu i finalment ha acabat morint. La mateixa persona, doncs, que s'havia saltat aquesta ordre d'allunyament és qui ha rebut l'agressió i qui ha mort. I també podem dir, Freddy, que per ara no hi ha detinguts, però que podem assegurar que es desvincula el cas del crim organitzat i també de casos de robatori.
Es desvincula, diu?
Sí, sí, del tot.
Qualsevol novetat, micros oberts, Marc.
Perfecte,
gràcies.
Fins ara.
Aquesta és una de les novetats del matí, aquest apunyalament que coneixíem a Barcelona, però després teníem l'altra qüestió, aquest gir que va donar ahir el cas Zapatero, amb el cas Plus Ultra, com li vulgueu dir, amb aquesta declaració, aquesta carta de l'empresari i amic, en teoria, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, que d'aquí pocs minuts a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. Insistim que és aquest, en principi, amic de l'expresident espanyol, que en les últimes hores l'ha incriminat directament. Anem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tant ell com responsables de l'aerolínia han desmentit la versió que fins ara havia donat Zapatero i asseguren que sí que va cobrar comissions per mediar en el rescat de Plus Ultra.
Sí, Zapatero davant del jutge va dir que no havia fet res, no havia parlat amb ningú, no va moure un dit segons la seva versió, perquè Plus Ultra s'endués 53 milions del Consell de Ministres, un rescat en plena pandèmia, però en dos escrits dels empresaris de l'aerolínia i també del seu amic, doncs ho neguen. Diuen que es va pagar un 1%, 530.000 euros per fer gestions per aconseguir els diners del rescat i que tot es factura a través d'Anàlisis Relevantes, la principal empresa investigada és de Julio Martínez, però també d'altres empreses del seu entorn. El jutge ja sospitava que Martínez era el testaferro de Zapatero. A través d'ell cobrava, deia, aquestes comissions. Però queden incògnites i serà clau, per tant, el que pugui dir davant del jutge avui. Martínez, sabem, ha enviat aquest escrit, però el que compta també és el que dirà avui. Per exemple, quines gestions concretes va fer Zapatero? Quants diners s'endú d'aquest 1% que reconeixen que va a través d'aquestes empreses? A l'escrit, Martínez només diu que Zapatero ho va intentar amb el Santander, també a través d'un crèdit ICO, i que com que això no funciona, doncs activa la via de la SEPI.
Veient aquest cop de volant, evidentment, tots hem recordat aquest matí el cas de Víctor de Aldama, l'empresari corruptor del cas Ábalos, que va sortir molt ben parat de la sentència, no haurà d'entrar a la presó, precisament per col·laborar amb la justícia. De fet, ell deia això.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
El Tribunal Suprem, en la sentència, va dir que s'havia de premiar qui col·laborés amb la justícia, fins i tot en casos com els del Dama, que es tracta d'un corrupte confés i que no ha hagut ni tan sols de tornar els diners. Tània, tornem a tu, perquè veurem com surt Zapatero d'aquesta declaració d'avui. Un Zapatero, i això és important, que encara té pendent aclarir d'on surten aquelles joies, què són aquelles joies, no?
Sí, perquè la causa principal, diguéssim, és aquesta de Plus Ultra, però el jutge Calama també va obrir una derivada, el que es coneix com una peça separada, per tot el tema d'aquelles joies, valorades a més de 1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta al seu despatx. Quan va anar davant del jutge sobre això, ell no va dir res. Va dir que estava recollint tota la informació per acreditar l'origen d'aquestes joies. El seu entorn ha deixat anar doncs, que era una herència, que eren joies familiars, també que podien ser un regal d'algun exmandatari d'Aràbia Saudí, però Zapatero formalment encara no ha portat cap documentació davant del jutjat i és que ara se li complica molt la seva defensa després d'aquest pas de Julio Martínez i veurem, per tant, quina pressa té Zapatero, doncs, per posar-se en l'altra causa que l'està, doncs, dificultant, que és aquesta de les joies.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Pere, com ho veus?
Home, doncs la veritat és que se li ha complicat molt. No és cap sorpresa, diguem, que digui això, és obvi. I ara es veurà, perquè òbviament vosaltres heu fet ja la relació amb el que va passar amb l'Aldama, no? Mm. És obvi que la sentència del cas Ábalos, diguem, amb el comportament, amb aquest premiar Aldama, estava dirigida sobretot pensant amb el que venia, i molt, molt particularment amb el Zapatero. La meva impressió amb el tema de l'Aldama és que va tenir uns grans beneficis sense portar concrecions, un cop vista la sentència, sense portar conclusions fonamentals, més enllà, diguem, de tirar de la manta, però de manera més teòrica que amb concrecions, i en aquí ara és quan començarem a veure si l'agenda Plus Ultra i el Julito Martínez, l'amic del Zapatero, aporten concrecions. Amb l'escrit que van fer, que han entregat, té pinta de que és molt més concret que el que deia l'Aldama, no? Perquè si aquí són capaços de dibuixar l'estructura concreta de la comissió en si mateixa no tindria per què ser il·legal. El que passa és que després de la declaració de Zapatero, com que la va negar amb aquesta rotunditat, doncs ja el deixa en una situació, políticament ja està mort, però en una situació judicial molt més compromesa, amb independència fins i tot de si el rescat a Plus Ultra va ser correcte o no, perquè són dues coses que en principi no tenen per què anar necessàriament de la mà. El que és segur és que si aporta aquests detalls de la mecànica concreta, com sembla indicar, això seria diferent de l'Aldama, pare meu, i molt més devastador per en Zapatero.
Mm. Marc.
Comparteixo bastant el que estava explicant el Pere. Per mi la clau, que estarem pendents, evidentment, aquest matí el que digui el Julio Martínez a l'Audiència Nacional, és aquesta concreció, aquests detalls, fins on arriba, si és que n'hi va haver, aquesta mediació del Zapatero davant de la SEPI per aconseguir el rescat de Plus Ultra, si realment es va produir de retruc. No només és un dany penal, més enllà del reputacional al Zapatero, sinó que també impacta, evidentment, en el govern espanyol, perquè la SEPI no deixa ser un organisme públic dependent del govern espanyol. Aleshores, més enllà de la pròpia sospita, no?, d'aquest ron-ron que fa mesos i setmanes que s'arrossega, diguem que l'ona expansiva d'aquest cas pot impactar encara més de ple en els casos que estan afectant al govern de Pedro Sánchez.
Anna.
A veure, jo, perquè la gent s'entengui, jo, la meitat de la meva família és fan del Zapatero i l'altra meitat el vol veure a la trena. I jo me'n recordo que intentant posar pau aquest estil els deia, mira, resigneu-vos, en Zapatero no anirà a la trena, dic, perquè aquests són delictes molt difícils de demostrar, a no ser que algú canti des de dins, no? Clar, en el moment que aquest senyor, el Julito, doncs, diguem-ne, es va aldamitzar, dius, home, ara sí que hi ha una possibilitat, doncs, de que el suïcidi polític i civil que ha protagonitzat Zapatero, que ha estat bastant patètic, o sigui, les explicacions que ha donat de determinades coses, per eludir una condemna penal, vull dir, al final sembla que podria pillar les dues coses. Evidentment, no n'hi ha prou en dir que vols col·laborar amb la justícia, has d'oferir, però com deia el Marc, jo crec que, vaja, que aquí sembla que sí que hi pot haver matèria. Jo diria, jo sempre he pensat que, oblidem que Zapatero no estava al Peugeot, i jo penso que en un moment donat, pues, Pedro Sánchez deixarà anar llast en aquest cas. O sigui, si l'horitzó penal de l'expresident Zapatero es complica, doncs donde dije digo Diego, i aquest senyor, doncs quin disgust, qui s'havia d'imaginar que ens havia sortit així, no? De fet, a veure, fent una comparació arriscada, aquí, doncs, quan el 2014 peta el cas Pujol, hi ha una sèrie de gent que es posa de perfil i fa veure com qui diu que no el coneix, en canvi, diguem-ne, posteriorment hi han hagut altres evolucions, però vull dir que ara jo sí que m'hauria de trencar una llança i dius, a veure, evidentment els delators, els xivatos, no li agraden a ningú, però la figura del col·laborador amb la justícia l'esperona i l'estimula. Va passar amb el marit de l'Arantxa Sánchez Vicario, sí, amb temes fiscals. Llavors, home, ens agradarà o no, però és legítim, és legítim. I, vaja, moltes vegades la gent no col·labora més amb la justícia per no incriminar-se. Jo penso que l'Aldama va intentar allò nedar i guardar la roba, estirar la manta, però no sortir escaldat, perquè no, tu vas per col·laborar, t'has d'incriminar més. En aquest cas ja ho veurem. Ara, en el moment que el presumpte, perquè no oblidem mai la presumpció d'innocència, el presumpte Testaferro, el Zapatero, realment això pot ser el principi de la fi.
Tània, hi ha entrat Julio Martínez a l'audiència.
Sí, estava citat a les 9 i ha arribat 10 minuts abans, per tant ja és a dins, a punt doncs, de declarar davant del jutge Calama. En el seu escrit deia que volia col·laborar i que també respondria a la fiscalia, no, per tant, a les acusacions. Per tant, veurem. Recordar només que ja va passar per la comissió també que investiga aquests casos en el Senat, cridat pel Partit Popular. Allà, com que estava investigat i, a més, hi va anar estant de baixa mèdica per estrès i per ansietat, va dir que no pensava dir res.
Gràcies, Tania. Fins ara.
Fins ara.
Vicent.
Per un costat, la sentència del Suprem respecte a Víctor d'Aldama està bé en el sentit que anima a que hi hagi delacions i a que hi hagi confessions quan el tema és greu i quan la persona que indueix la corrupció, per dir-ho així, tem que la justícia no acabi passant-li factura. Però aquí va haver-hi un problema important. Si Víctor d'Aldama no va ser condemnat a tornar als 3 milions i mig que procedien de fons públics, això genera un precedent terrible, que és el precedent de l'absoluta impunitat. És a dir, ara pot vindre qualsevol empresari i dir, jo ara corrompré un polític, com que al final ho pagarà el polític, jo puc corrompre'l, després el denuncie, me quedo amb els diners i ell se'n va a la presó. Home, això és molt bèstia, també. És a dir, aquella sentència partia d'un error inconmensurable, que era considerar el principal inductor d'un delicte com una persona que